Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La pandèmia ha causat estralls al Vallès Occidental, tant en l'àmbit social com en l'econòmic. Segons un informe de l'Observatori del Consell Comarcal, les demandes d'ajuda han pujat tant en entitats com la Creu Roja com les administracions. L'ONG ha fet un 143% més d'atencions durant el 2020 i s'han demanat un 10% més de beques menjador. La gent gran, les dones i els joves són els col·lectius més afectats per aquesta crisi, com apunta el president del Consell, Ignasi Jiménez.
La fatiga fruit d'aquesta situació de la pandèmia que han viscut en primera línia, per exemple, les persones cuidadores, d'una manera molt clara i evident, les persones que treballen en l'àmbit sanitari, però que això ja es comença també a traslladar en col·lectius específics com el de la gent gran que viu sola, que és un dels col·lectius importants, que s'han trobat més sols, i després l'altre gran col·lectiu, a banda del de la gent gran, és el de la gent jove. Per una banda, es comença a notar amb comportaments i pautes d'alimentació, clarament, i també en comportaments i pautes relatives al tema del joc.
Per això, Jiménez demana als ajuntaments que tinguin en compte aquesta situació i que actuïn en conseqüència. I en aquest context, el sector sanitari està avui de vaga, malgrat que els serveis mínims són elevats per l'actual context de pandèmia. La protesta s'ha escenificat aquesta tarda amb una concentració al Taulí, amb l'objectiu de reclamar una igualtat salarial en un conveni únic, la recuperació de poder adquisitiu i garanties de qualitat per a la salut pública. Encara en l'àmbit reivindicatiu, els veïns dels Marinals i l'Ajuntament reclamaran que es torni a calcular el cost de la rehabilitació dels 170 immobles del barri. Els veïns consideren que en l'estudi del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya es va fer un càlcul a la baixa per evitar declarar-los en ruïna tècnica i econòmica, una qualificació que els portaria a l'enderroc. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, no creu en aquest extrem, però troba necessari detallar la rehabilitació per tirar-la endavant, així com decidir qui l'haurà de pagar. En esports, Pedro Capó ha pogut tornar als entrenaments amb la resta de companys. Per contra, no ho han pogut fer Grego Sierra, Aleix Coc i Néstor Carol per lesió. Els arlequinats es troben ja preparant el partit d'aquest dissabte contra el Castellón a 8:45 a Castàlia. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que han pujat lleugerament respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui el cel es presenta assolellat en general, només amb algun interval de núvol cap a l'àrea del Montseny i també alguns núvols alts que arribaran al llarg d'aquesta tarda, però que no impediran veure la llum solar. Amb aquest panorama, la temperatura màxima puja respecte a ahir i pujarà encara més de cara a la jornada de demà. De fet, la pujada serà moderada, amb valors que ja en molts casos del litoral prelitoral superaran els 20 graus i fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre s'aproximaran als 25. Amb predomini del sol, algunes boirines, bancs de boira matinals que duraran poqueta estona i núvols alts que aniran circulant durant tota la jornada, més espessos que durant el dia d'avui. Al final del dia la nuvolositat serà abundant al vessant nord del Pirineu, on fins i tot no es descartaria ja alguna gota puntual. El vent en general fluix, moderat a la costa del sud-oest, que bufarà durant tota la jornada. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, trobem retencions a la B30, 1,5 km a Barberà en sentit sud i 1,5 km més a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. A la P7 hi ha problemes a Santa Perpètua amb 2 km de retencions en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Nou Barris en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. Creu Roja va atendre un 143% més de persones durant el 2020 respecte a l'any anterior. És una de les dades que es desprèn de l'informe que avui ha publicat el Consell Comarcal del Vallès Occidental, on analitza l'impacte social de la pandèmia del coronavirus. Una altra de les dades que demostren la crisi generada pel virus és que les sol·licituds de beques menjador han augmentat un 10%. Per tot plegat, el president del Consell, Ignasi Jiménez, ha demanat als ajuntaments que es llegeixin l'informe i que apliquin les mesures que considerin més adients pels respectius municipis. David Palacio.
Un dels elements que Jiménez també ha posat sobre la taula és el perill que les restriccions per la pandèmia facin empitjorar els problemes de salut mental de la població, sobretot en el cas de la gent gran, ja que han estat molt sols durant la crisi sanitària. Es calcula que més d'un 28% dels majors de 75 anys viuen sense companyia al Vallès Occidental. Però també és perillós pels joves, ja que s'han detectat problemes de conducta relacionats amb el menjar i el joc. Ignasi Jiménez.
Els professionals sanitaris ja ens estan indicant que la quarta onada pot ser la onada de salut mental. Tant en aquest cas l'atenció primària com els hospitals ja estan notant un increment de les atencions per problemes emocionals derivats de situacions d'estrès i de xoc posttraumàtic derivats d'aquesta situació de pandèmia. Es viu també un agreujament de la situació de persones amb malalties mentals prèvies i col·lectius més vulnerables, que és el de la gent gran, aquest confinament.
Les dones també han estat un col·lectiu que ha empitjorat les seves condicions per la pandèmia. Entre març i setembre de l'any passat, les denúncies per violència masclista van augmentar un 7,6% i les atencions de telèfon contra aquests casos es van arribar a doblar. Per això, Jiménez demana als ajuntaments que tinguin en compte aquesta situació i actuïn en conseqüència.
Nosaltres el que volem és posar una mica de llum en aquesta situació de foscor que tenim en aquests moments, poder fer recomanacions, però evidentment seran tots i cada un dels diferents ajuntaments en plena autonomia els que acabaran decidint atenint-se també a la situació que puguin tenir en els seus municipis, quines són les mesures que són més adequades. Evidentment no és el mateix la ciutat de Sabadell que Rellinars.
L'informe ha estat elaborat per l'Observatori del Consell Comarcal amb dades de l'IDESCAT, l'INE o l'Observatori del Treball.
Tot plegat el dia que cauen els grups confinats i les persones en quarantena menys de la meitat. En 7 dies ha baixat la incidència del coronavirus a les aules sabadellenques de manera significativa. Els grups confinats per un cas positiu superen de poc la desena, un 40% dels que hi havia la setmana passada. Ara hi ha un total d'11 classes aïllades. La dada pateix un descens respecte als 26 grups de dimecres passat. En conseqüència, baixa el volum de persones confinades als centres educatius locals, que en aquests moments se situen en les 288. Són menys de la meitat respecte a les 686 persones en quarantena del 3 de març. Baixa també el nombre de positius detectats en els últims 10 dies, que aquesta setmana se situen als 31, que són 9 menys que la setmana passada, gairebé un 25% menys. L'escola Mare de Déu de la Salut, al carrer La Torre, és l'equipament educatiu amb més persones confinades, un total de 69, i té 3 grups tancats per un positiu de Covid-19 en els últims 10 dies. Es troben en una classe aïllada, l'Institut Agustí Serra, la Raona Escoles Cifuentes, Concòrdia, Claret, Floresta, Martí Pol i el Diví Pastor. I a Catalunya, en canvi, augmenten a 795 aquests grups escolars confinats. Són 37 més que en l'últim balanç del Departament d'Educació. Les persones confinades pugen fins les 19.359, 856 més. A hores d'ara hi ha 2 centres tancats i es registren 1.681 positius en els últims 10 dies. La velocitat de contagi continua baixant a Sabadell. Segons el Departament de Salut, aquest indicador avui se situa al 0,79. També recula el risc de rebrot, que ha passat dels 173 punts d'ahir als 169 d'avui. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies ha repuntat lleugerament fins als 211 casos per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia, la ciutat acumula 15.583 casos confirmats de Covid-19, després d'haver sumat 26 positius més en les últimes 24 hores. Respecte a ahir, també s'ha declarat un mort més i ara en són un total de 520. Pel que fa a les persones vacunades, a Sabadell n'hi ha 22.267, de les quals 5.573 ja han rebut la segona dosi. I des d'un quart de set està en marxa la convocatòria que ha fet el comitè de vaga sanitària davant de l'Hospital de Sabadell. Seguint-la hi ha el nostre company Pau Duran. Bona tarda, Pau. Com s'està desenvolupant?
Bona tarda, Karen. Doncs mira, ara fa uns pocs minuts que s'ha desconvocat ja de fet, ha acabat aquest acte amb un tall de la Gran Via, aquí a l'alçada davant del Parc Taulí, que era on s'havien concentrat el centenar de persones que han seguit l'acte, on s'ha tornat a llegir el manifest i s'ha recordat alguna de les raons per les quals es dona suport en aquesta vaga sanitària. són 25, no les direm totes, però, per exemple, la jubilació anticipada o el reconeixement per totes les treballadores de les malalties laborals, entre elles el Covid-19, reconeguda com a malaltia professional, o, per exemple, adequar les ràtios. Segons han comentat de les dades que disposen, tenim la segona ràtio més alta pel que fa a assistència de pacients. Una convocatòria que en algunes agències hem pogut llegir que rondava el general de Catalunya l'1% de seguiment, però des del comitè de vaga s'ha argumentat que ha estat convocada pels sindicats minoritaris, la CGT, l'USOC, ATAC, COS, PSI Lluitem i Infermeres per Catalunya, i que si bé han ofert en els sindicats majoritaris que s'afegissin, aquests han contestat que no era el moment. Per tant, fins aquí el que ha donat de si aquesta vaga sanitària del dia 10 de març.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Notícies vespre.
L'Ajuntament s'alinea amb els veïns dels Marinals i reclamarà que es torni a calcular el cost de la rehabilitació dels 170 pisos del barri en mal estat. Així s'hi ha compromès el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, després de la reunió mantinguda ahir amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i l'Agència de l'Habitatge. La motivació del regidor, però, no és la mateixa que la dels veïns.
Cortés defensa tornar a calcular el cost de la rehabilitació per poder impulsar-ne el projecte amb tots els detalls lligats. En aquest sentit, descarta que s'hagi fet un càlcul inicial a la baixa per evitar declarar la ruïna tècnica i econòmica, una qualificació que hauria portat els immobles a l'enderroc.
No entenem ni acceptaríem que es fes cap càlcul d'aquesta manera. Els càlculs que s'hagin fet en l'informe i els que es puguin fer a partir d'ara han de respondre a criteris objectius i al que costa, no? Realment fer les actuacions que comenten o que proposen els tècnics en l'informe. I, per tant, no hi ha marge, o no hi hauria d'haver marge, vaja, a càlculs a la baixa perquè no entri dins aquest supòsit.
Per contra, el president de l'Associació de Veïns dels Marinals, Francisco García, se sent enganyat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes i posa un exemple d'uns dels elements que han rebaixat el cost en el seu informe. Són declaracions al Cafè.
Aludien de que se necesita poner ascensores y que el precio de un ascensor para un edificio estaba en torno a los 40 o 50 mil euros. Ayer se determinó que eran 140 mil euros, no 40. Pero claro, como dijeron que era una rehabilitación opcional, no se sumaba a esta cifra porque de haberlo sumado hubiéramos superado el 50 y casi el 60%.
Cortés també ha assegurat que no s'ha decidit qui ha d'assumir el cost d'aquesta rehabilitació, que suposaria 25.000 euros per veí. García assegura que aquesta xifra no se la poden permetre.
Sabadell serà l'única ciutat de l'Estat en participar en el projecte pilot del programa europeu Foodie, amb un hort urbà al centre de la ciutat, una zona de conreus experimentals al Parc Agrari i una horta a Can Bages, a tocar del Ripoll. L'objectiu d'aquesta iniciativa és treballar en varietats locals de conreus ecològics, reduint així el consum d'aigua i de fertilitzants. Per portar-la a terme, la ciutat rebrà una subvenció europea de 280.000 euros. La regidora de Transició Energètica de l'Ajuntament de Sabadell, Mar Molina, destaca els punts forts que té aquesta prova pilot.
És molt important la participació d'alumnes de secundària de Sabadell i d'altres poblacions aportant un valor pedagògic al projecte, a més d'ecològic i social.
A més, a la prova pilot hi participaran estudiants de secundària de diferents instituts, com sentíem, així com cooperatives de consumidors, estudiants de cicles formatius agraris i estudiants de la Universitat Autònoma i de la UPC. Una part de la producció d'aquesta prova del Foodie anirà per agricultors professionals que vendran directament la collita a mercat i botigues de Sabadell, l'altra part per la població general i per cooperatives de consum de productes ecològics locals i centres educatius. La sisena edició de la Fira del Llibre Feminista de Sabadell ha programat 4 actes entre aquest cap de setmana i el següent. El primer, aquest dissabte, a 12:15, al Casal Can Capablanca, serà una taula rodona sobre salut i cures en temps de pandèmia, per posar en evidència que aquesta càrrega sempre recau més en les dones. Ho ha reivindicat Aida Vinyals, una de les organitzadores de la Fira, al programa El Cafè.
Aquest any el títol de la Fira és Hospitals, llars i carrers, les dones sostenim la vida. I volem fer èmfasi, no, en la paper de les cures i les dones com a sostenidores de la vida, sobretot arran de la gestió de la crisi de la Covid.
L'acte serà amb aforament limitat, però es podrà seguir per streaming en directe o recuperar per YouTube en els dies posteriors. Diumenge és prevista una xerrada a càrrec dels responsables del Club de Lectura Feminista de la llibreria Macondo, que recomanaran 5 llibres imprescindibles sobre aquesta temàtica. Serà a 12:45 a Can Capablanca. I pel que fa al cap de setmana següent, la proposta és la presentació del llibre Economia Solidària i Feminista, també a 12:45 al casal del carrer Comte Jofre. Finalment, el 21 de març es farà la tradicional ruta històrica pel centre de la ciutat per reivindicar les sabadellenques lluitadores. Començarà a 12:45 al racó del Campanar. L'Ajuntament publica un videojoc d'escapada ambientat en 10 localitzacions emblemàtiques de Sabadell. Es tracta d'una eina lúdica i pedagògica per projectar la ciutat, anomenada Cercadors de Rastres, completament en línia i de lliure accés. Pol Gibert, tinent d'alcaldessa de Presidència i Drets Socials, diu que ha de servir per fomentar el coneixement de Sabadell.
Amb la posada en marxa d'aquest videojoc, el que fem és fomentar també el coneixement de la ciutat per a la gent que és de Sabadell i també la gent que és de fora, d'una manera pedagògica i que a més es pugui fer també des de casa, també fomentant, evidentment, la convivència entre el que voldríem veure a la ciutat i el que podem veure a l'època de Covid. Una iniciativa, a més, de la mà d'una empresa sabadellenca i, per tant, doncs una col·laboració públic-privada purament sabadellenca.
Disponible en català, castellà i anglès, es planteja tenir inhibidors de memòria repartits per 8 indrets de Sabadell. El jugador ha de desactivar-los i té una durada aproximada de 90 minuts. Hi apareixen l'aeroport, la pista coberta, Fira Sabadell, la Casa Duran, el Mercat Central i l'estadi de la Nova Creu Alta, entre d'altres. Obert el procés participatiu per l'elaboració del Pla d'Interculturalitat 2021-2025. L'objectiu és impulsar la integració, la convivència ciutadana i la cohesió social. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, diu que el pla servirà per treballar el respecte a la diversitat.
L'elaboració del Pla d'Interculturalitat suposa posar-nos a treballar en un mateix full de ruta basat en el respecte a la diversitat, garantint els mateixos drets i deures per tots i totes. En definitiva, el que pretén és aquest pla ser un reflex de la ciutat que volem, promovent el coneixement i la interacció positiva de la ciutadania en diferents àmbits.
Fins al 6 d'abril es convida la ciutadania i entitats de Sabadell a donar la seva opinió sobre quins són els principals reptes i prioritats de la ciutat en aquest àmbit. Aquesta tarda també hem sabut que Josep Maria Catalán ha estat reelegit president de Pimec Vallès Occidental. Entre els nous reptes que té al davant hi ha el de millorar la competitivitat de les pimes vallesanes per afavorir la recuperació postpandèmia. Catalán ocupava el càrrec des del 2017. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del projecte constructiu d'una nova rotonda a la carretera N150 en l'accés cap a l'Hospital de Terrassa. L'actuació millorarà la seguretat viària en l'encreuament actual i afavorirà l'accessibilitat al centre hospitalari. La redacció del projecte s'ha adjudicat per 38.000 euros i un termini de 6 mesos. La inversió estimada per la construcció de la rotonda és de 650.000 euros. El nou giratori tindrà un diàmetre mínim de 40 metres. La Casa Elizalde de Barcelona acollirà una exposició sobre la sabadellenca Fina Miralles fins a final de mes. Sota el títol Paraules fèrtils 1972-2017, es tracta d'un recull d'obres de petit format i 5 pintures en un repàs dels seus treballs més íntims i desconeguts de l'artista. Aquesta exposició, que mai va ser pensada per ser pública, té com a punt d'inici un viatge a l'Amèrica del Sud. Aquest fet va marcar un abans i un després en la vida de Miralles. Una de les comissàries de la mostra, Maia Creus, explica com aquesta retrospectiva és única en tenir el valor afegit de ser sobre un artista que va donar la seva carrera per acabada fa ja 25 anys.
Va ser una experiència d'iniciació, va ser un canvi radical a la seva obra, perquè d'alguna manera aquell viatge que va anar a llocs remots, a Machu Picchu, a llocs remots de Sud-amèrica, intentant connectar amb les cultures més primigènies, més primitives, i allà, d'alguna manera, descobreix la mirada còsmica respecte al món i a l'univers i una nova visió de la naturalesa en majúscules.
Segons la mateixa Creus, aquesta és l'exposició més conceptual de Miralles. De fet, es pot veure alguna conversa entre Miralles i el seu alter ego, Anif Sellarim, el seu nom del revés. En aquestes paraules s'explica què és l'art per la sabadellenca.
Sabadell. Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat eleccions anticipades pel 4 de maig i ja ha signat el decret de cessament de tots els consellers de Ciutadans. El PP passarà a governar en solitari amb només 30 escons de 132. Ayuso ha justificat el seu moviment per evitar que el PSOE s'aliés amb els seus, fins ara socis de coalició, tal com han fet a Múrcia, i presentessin una moció de censura. Tot i això, la mesa de l'Assemblea de Madrid ha admès a tràmit les mocions de censura del PSOE més Madrid contra Ayuso, un fet que podria paralitzar la celebració d'aquestes eleccions anticipades. El Procicat anunciarà demà si aixeca el confinament comarcal dilluns que ve o el següent, el 22 de març. En la reunió d'aquest dijous també hi ha sobre la taula aixecar el tancament dels comerços no essencials al cap de setmana. No obstant, tot apunta que l'anunci que faci demà el Procicat no afectarà els horaris de la restauració. El Servei Públic d'Ocupació Estatal, el SEPE, es declara en vaga. La convocada al sindicat USO pels dies 29 i 30 de març pels tres torns de funcionaris, entre les 7 del matí i les 10 de la nit. L'objectiu és denunciar la sobrecàrrega de treball que pateix la plantilla des de l'inici de la pandèmia, així com una falta d'inversió endèmica en el servei. I el govern preveu començar a pagar els ajuts de les empreses amb treballadors en un ERTO que mantinguin l'ocupació fins a finals d'any a partir de finals de març. Un total de 22.725 empreses van demanar acollir-se a l'ajut per uns expedients que afecten 89.479 treballadors. Moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell ha començat a preparar aquest matí el duel directe de Sabadell contra el Castellón. La gran novetat ha estat la presència de Pedro Capó, que ha fet part de l'entrenament amb el grup. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El maonès ha dut a terme concretament la meitat de la sessió al mateix ritme que la resta. La seva presència a Castellón és encara tota una incògnita, però en el cas d'arribar a temps reforçaria la rereguarda arlequinada, la línia sens dubte més castigada. Capó va jugar els dos primers partits del 2021 a Girona i el de Copa contra la Peña Deportiva. Des de llavors ha anat encadenant problemes musculars. Un altre central, Juan Ibiza, ha parlat en roda de premsa d'aquest duel de dissabte. Tres punts importants però no decisius i, sobretot, tot, diu l'Eivissenc, no fer un gramassa en cas de derrota.
Si se pierde, lo que hay que hacer es olvidarlo rápido, aprender de los errores y afrontar el siguiente partido. Porque quedarían todavía, no sé, creo que 14 partidos más, puede ser que queden 13-14 partidos más. Entonces, si al final hay una derrota, no te queda otra que levantarte y afrontar el siguiente partido. No puedes estar pensando en lo que ha pasado, en lo que has dejado atrás, porque enseguida te viene lo siguiente.
La principal assignatura de l'equip ara mateix és la falta de punteria. Gairebé 5 hores fa que el Sabadell no marca. El central cedit per l'Almeria admet que van ser innocents a Màlaga, però ho veu com un fet aïllat.
Sí que es cierto que el último partido contra el Málaga a lo mejor no generamos tanto como partidos anteriores, pero yo creo que venimos una dinámica que sí que estamos generando. Al final, partido contra el Albacete, tuvimos varias opciones de marcar, y llevamos varios partidos que tenemos opciones. Al final, bueno, yo creo que el balón tiene que entrar. No nos preocupa, nos preocuparía más si no creáramos esas ocasiones, pero las estamos creando, así que bueno, seguir incidiendo en eso, en poder convertirlas en gol, pero ya te digo que lo difícil que es generar esas ocasiones, yo creo que sí que lo estamos haciendo, que es lo que más, nos tiene que preocupar.
De tornada a l'entrenament d'avui, els lesionats Grego Sierra, Aleix Coc i Néstor Querol segueixen treballant al marge de l'equip. El Castellón Sabadell, recordem, arrencarà dissabte a 8:45 del vespre, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Encara al centre d'esports, primera victòria de la temporada del femení a preferent. Després de caure en la represa de la competició davant del Sant Cugat, les de Raül Raposo es van refer a domicili, superant el Cerdanyola a la Bòbila per 1-4, en un partit especialment efectiu de les arlequinades, que ja manaven 0-3 en el marcador a la mitja hora de joc. Ara l'assignatura pendent és estrenar-se a Olímpia i l'oportunitat d'aquest cap de setmana sembla immillorable. Davant hi haurà un Llerona que ni ha puntuat ni tampoc ha pogut tornar a jugar per casos de Covid. Desi Zambrano, autora d'un doble el cap de setmana passat, no té constància que el partit corri perill a hores d'ara.
Jo suposo que elles, algunes jugadores, haurà estat en contacte amb algun cas positiu de Covid o alguna cosa i estarà confinat, però és això, com ja portem dues setmanes, en principi aquesta setmana jugarem sense cap problema i està en principi el partit sí que s'ha de disputar. Nosaltres no ens han dit el contrari.
Si s'acaba jugant, l'horari d'inici d'aquest Sabadell femení Llerona està previst per diumenge a les 12 del migdia a Olímpia.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
En vòlei, el sènior femení del Club Natació Sabadell acompanyarà el masculí a les fases d'ascens a Superliga 2. Les Dugo Gotuzzo van certificar el bitllet matemàticament amb la victòria per 3-0 contra el Cecel Lleida, cué d'aquesta primera nacional. Gotuzzo destaca la regularitat de les seves jugadores durant tota la temporada.
El hecho de haberle ganado al segundo, al tercero y al cuarto, tanto a la ida como a la vuelta, habla de la regularidad que han tenido estas chicas durante la temporada, con lo cual ojalá podamos quedar primero, pero si no, de todas maneras, ya estamos con la cabeza puesta en las fases.
A tres jornades per acabar la fase regular, el femení club buscarà ara assegurar-se a la primera plaça, un objectiu compartit amb el masculí. Els de Jordi Fernández, ja amb les fases a la butxaca, són primers amb 53 punts i dissabte visiten els Roquetes, segon amb 52. Otto Lúcic, oposat del club, explica les diferents possibilitats.
Clar, de cara al play-off, a les fases d'ascens, nosaltres, si passem com a primers de grup, a l'hora de fer els creuaments ens assegurem que només ens pugui tocar un primer de grup al nostre grup, com a molt. Un primer o pot tocar directament dos segons. Clar, si passem com a segons de grup, segur que tenim un primer al nostre grup, però pot ser que ens passi que ens toquin dos primers de grup. Realment, el fet de passar com a primers de grup determina molt el creuament que puguis tenir a l'hora d'arribar a les fases.
A les 6 començarà aquest decisiu Roquetes Natació Sabadell masculí. El partit del femení, per la seva part, arrencarà 2 hores abans a Sant Just. I repassem la resta d'informacions de la jornada. Primer final en alt del David de la Cruz a la París-Niça. El ciclista sabadellenc de l'Emirates ha entrat 38è a Xirivals a 2 minuts del vencedor, l'eslové Primoz Roglic, i ara és 36è a la General. Demà cinquena etapa de 200 quilòmetres d'un perfil més pla en final a Bolén. El Cercle Sabadellès acull de divendres a diumenge la 8ª i última cita del millor circuit de joves promeses de tot l'estat, el Circuit Nacional de Tenis Sub-16 Mutua Madrid Open, dirigit per l'extenista Alberto Berasategui. Bruno Barrientos, director esportiu de l'entitat, explica així la importància del campionat.
Què es trobaran aquí els socis del Cercle? Pues es trobaran el millor circuit a nivell sub-16, a nivell nacional. Es trobaran un nivell de lo millor d'Espanya, perquè juguen només, podran entrar a jugar els 15 millors jugadors inscrits en rànquing. Vale, i nosaltres al Cercle pues, té la possibilitat de tenir un wildcard pel quadre masculí i femení i tindrem la sort de poder donar un wildcard a un jugador com és el Guillem Gálvez i a la noia que és la Inoa Sáez.
Després de les proves a Xàbia, Sevilla, Mallorca, Bilbao, Saragossa i 2 cops a Madrid, la cita a la carretera de Bellaterra serà l'última opció per als joves tenistes que vulguin disputar al maig la fase final del circuit a Madrid. I Jesús Oviedo, tirador badienc del Club de Tir Sabadell, posa rumb dilluns cap a l'Índia per disputar el seu primer Mundial Júnior de carabina d'aire comprimit en 10 metres. Són declaracions a l'Hotel Suís.
És difícil, però és com li digo a mis compañeros y como les digo a todo el mundo. Yo mi objetivo es hacerlo como lo estoy haciendo en entrenamiento, lo mejor posible y centrarme sobre todo en la técnica y en la concentración.
L'inici de la competició serà divendres de la setmana que ve. Menys d'un minut per 8:15. És moment moment per posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 10 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies demà a les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.